Ai, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més. Això és Temps Ombrívol. Amb un servidor que us farà companyia, jo sóc el Dani Castillo i això és Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol, el teu programa personalitzat sobre el món de les coses més rares. I, com sempre, acompanyat de bona música. Avui tornem als orígens del programa i porto una miqueta de rock psicodèlic dels anys 60. Temps Ombrívol. Canal 20 Ràdio. I què us sembla si m'acompanyeu a l'ascensor i baixem junts a fora, la planta baixa, per sortir fora aquesta platja del terror des d'on fem el programa en directe. Sí? Som-hi, anem a l'ascensor. Endavant! Anem a picar l'ascensor. Ara, clica. Vinga. Posa't tu aquí, aquí, que ja saps que quan s'obre la porta hem d'entrar ràpid, eh? Que aquest ascensor ja... Bueno, té uns anys, ja ho sabeu, ja ho sabeu. Ara, corre, 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 corre. Passa, 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 tu també, endavant. Vinga, es tanca la porta. Som-hi, baixem. Bueno, doncs bé, què tal la setmana? Bé, no? Sembla que ara sí fa calor, eh? Bueno, els dies que ha fet vent, déu-n'hi-do, eh? Fresqueta. I diuen que aquesta setmana calor de primavera, però a finals de setmana un altre cop una mica de pluja. O sigui que, ja sabeu, no us traieu la jaqueta tan ràpid que encara passareu fred i tot. Vinga, sortim. Apa! Som-hi! Vinga. L'actualitat. Fa por. Donem pas a la nostra primera secció de Temps Ombrívol, l'actualitat fa por, la qual repassarem, doncs, aquestes notícies, el nostre informe setmanal personal, sí? Diguem-ho així. Aquelles notícies que he trobat, doncs, que m'han cridat més l'atenció del món del misteri. I anem a per la primera perquè fixeu-vos què m'he trobat. Geòlegs que adverteixen que el supervolcà de Yellowstone està a punt d'erupcionar. Doncs sí, sembla ser que... A puntet, a puntet. En aquest cas no es tracta de pseudociència, ni de profecies, ni de teories apocalíptiques, ni de coses d'aquelles que sempre penseu, ai, aquest Dani s'està inventant les coses. No, no. El supervolcà de Yellowstone realment podria ser la fi de tota criatura vivent a la Terra. Quan la caldera de Yellowstone, el nom donat a l'estructura geogràfica del Parc Nacional, expulsi el magma, gran part del territori continental dels Estats Units es cobrirà amb un mantell de cendres. Aquesta cendra podria obstruir l'atmosfera el suficient temps com per bloquejar la llum del sol, provocant un caos climàtic, que al seu torn doncs, causaria escassetat d'aliments i fam a escala global. En fi, ja sabeu de què va el rotllo, no? Una crisi de subsistències. Vamos. Sembla que l'última erupció a gran escala d'aquest tipus doncs va passar més o menys fa uns 640.000 anys i l'anterior, aquesta, entre 1,3 milions i 2,1 milions d'anys. I mentrestant hi ha hagut erupcions a menor escala doncs fa, per exemple, uns 70.000 anys. L'Observatori Vulcanològic de Yellowstone, un lloc avançat dirigit pel Servei Geològic dels Estats Units, juntament amb el Parc Nacional de Yellowstone i la Universitat de Utah, un equip de vulcanòlegs controla contínuament l'activitat tectònica del gegant adormit. Registren tots els moviments en temps real a la recerca de pistes sobre el qual s'està gestant sota la superfície. Però fins i tot així, els científics diuen que no hi ha una forma de predir quan passarà l'anomenat The Big One, o el gran terratrèmol conegut amb aquest nom. Recordeu que ja hem parlat algun cop del Big One. Doncs bé, ara un geòleg nord-americà ha advertit que una sèrie d'eixams sísmics registrats al mes d'abril i a principis de maig podria indicar la imminent erupció del supervolcà de Yellowstone. Sembla ser que al mes d'abril es van registrar un total de 63 terratrèmols al voltant del supervolcà de Wyoming. Tots els terratrèmols van ser relativament petits, inclòs un de 2,6 a l'escala de Richter, que va succeir el 29 d'abril, fa ben poquet. I des de l'1 de maig, 8 terratrèmols més han sacsejat la caldera de Yellowstone. El més gran dels terratrèmols va ser de 2,4 a l'escala de Richter el 4 de maig. Segons les estadístiques del Servei Geològic dels Estats Units, però el més inquietant de tot és que els terratrèmols de l'àrea tampoc mostren signes de desacceleració, és a dir, que la cosa continua. Els geòlegs han advertit que aquesta sèrie d'eixams sísmics podrien ser una clara senyal que el supervolcà de Yellowstone està a punt d'explotar a la cara de tots. Scott Burns, professor emèrit de geologia de la Universitat de Portland, va dir que la sèrie de petits terratrèmols al voltant del volcà generalment vol dir que el magma i els gasos sota de la superfície estan començant a sortir. Segons les seves paraules, si hi ha eixams sísmics sota un volcà actiu, una hipòtesi de treball és que s'està movent el magma per sota. Aquestes són les paraules del professor Burns al tabloide britànic Daily Express. No obstant això, no tots els científics estan d'acord amb l'advertència de Burns. Sembla ser que hi ha alguns científics que opinen que un canvi en les plaques tectòniques principals o moviments d'aigua, gas o magma sota de la superfície, doncs en el cas de Yellowstone, en aquest últim, el supervolcà té molts líquids i gasos sota la Terra. Jamie Farrell, per exemple, de la Universitat de Utah, a Salt Lake City, creu que això és només una part del cicle natural del volcà de Yellowstone. És a dir, que potser no és per tant, però, podria ser una cosa o podria ser l'altra, és a dir, podria ser no res, l'activitat normal del volcà, que de tant en tant doncs ja fa aquestes cosetes, o no, o podria ser un clar senyal de la imminent erupció del supervolcà de Yellowstone. En tot cas, si és aquesta última opció, doncs segurament ho veurem i ho viurem. Què us sembla si anem a escoltar un tema? Anem a sentir un temarro avui psicodèlic a tope? Sí? I així rebaixem una miqueta la tensió del moment? Doncs vinga! Avui anem a sentir un tema d'una banda que es van posar ells mateixos aquest nom, The Electric Prunes, que vindria a ser les prunes elèctriques. És una banda de rock psicodèlica nord-americana formada a Los Angeles, Califòrnia, el 1965. Bona part de la música de la banda va ser, com ho va descriure l'historiador de música Richie Unterberger, que posseïa un ambient misteriós i de vegades angoixat. Al principi consistia principalment en material dels compositors Annette Tucker i Nancy Mantz, encara que el grup també va escriure les seves pròpies cançons, incorporant psicodèlia i elements del rock electrònic embrionari. El so de la banda va estar marcat pels tècnics de gravació, amb sons innovadors com guitarres tonificades i efectes de so oscil·lants. A més, el guitarrista Ken Williams i el concepte del cantant James Lowe de música de garatge lliure, van proporcionar a la banda una paleta sonora més rica i una estructura lírica explorada que molts dels seus contemporanis doncs, van envejar. La banda va signar amb Reprise Records el 1966 i va llançar el seu primer senzill Ain't It Hard en la darrera part de l'any. El seu primer àlbum, The Electric Prunes, amb el mateix nom que la banda, incloïa les dues cançons nacionals de la banda, I Had Too Much to Dream Last Night i Get Me to the World on Time. Amb l'aparició del seu segon àlbum, Underground, la banda era més lliure per crear el seu propi material. No obstant això, el grup original es va dissoldre el 1968. Llàstima, perquè justament entraven a l'estiu de l'amor i amb tot el moviment hippie haguessin estat uns megacracks. Quan van resultar incapaços de gravar els arranjaments complexos i innovadors de David Axelrod en els àlbums que van arribar després, doncs la cosa no va acabar de sostenir-se per si mateixa. Per tant, es van dividir, tot i que aquests dos últims àlbums ja havien sortit al mercat. Al 1999 van intentar tornar un altre cop als escenaris, imagino que haurien segurament tindrien escassetat de recursos i van dir, vinga, va, per què no tornem? Van intentar fer alguna coseta i encara avui actua ocasionalment, encara que l'únic membre restant és el cantant James Lowe. Per tant, anem a sentir algun tema d'aquest primer disc, The Electric Prunes, amb el mateix nom que la banda. En aquest cas, anem a sentir un tema que es diu I Had Too Much to Dream Last Night. Electric Prunes, endavant, som-hi!
Shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, take the gong, and you were gone. Gone, gone, gone. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to fight for life. I had too much to drink last night. Last night. I had too much to drink last night. Too much to drink. I'm not ready to fight for life. I had too much to drink last night. Last night. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink. Too much to drink last night. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink.
the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a
I seguim aquí, això és Temps Ombrívol, jo sóc el Dani Castillo i encara estem a la secció, primera secció del programa, aquest repasset de les notícies que es diu L'actualitat fa por, sí, la vostra secció preferida. La vostra secció preferida, com preferida, és la idea de la notícia que porto a continuació, perquè fixeu-vos, mireu què diu el titular, eh? Una dona guanya la loteria gràcies a un estrany home que li va donar els números en un somni, però fixeu-vos, fa 24 anys. Imagineu el rotllo. Fa 24 anys va somiar amb un tio que et deia uns números o que et donava uns números i des de llavors que porta sempre jugant els mateixos números i de cop i volta, zas, et toca. La majoria de les persones, fins i tot aquells que mai considerarien entrar en un casino, somien en guanyar un d'aquests premis de la loteria multimilionària. Una quantitat tan gran de diners podria satisfer gairebé qualsevol desig que tinguis a la teva vida, ja sigui viatjar, deixar la feina, comprar cotxes de luxe o simplement no fer absolutament res al restar la teva vida. En poques paraules, guanyar el premi més gran podria alliberar una persona de l'esclavitud econòmica a la qual estem sotmesos per aquest sistema capitalista que ens envolta. Capitalisme igual a esclavitud econòmica. Alguns guanyadors de loteria afirmen haver vist els números guanyadors als seus somnis. Són aquest reducte de persones que juguen segons els números que han passat pel seu cap mentre somiaven doncs, la nit anterior. Aquest ha estat el cas d'una dona nord-americana que ha guanyat 101.600 dòlars a la loteria gràcies als números que un estrany home li va revelar en un somni fa 24 anys. Una dona de Baltimore, Maryland, Estats Units, va somiar que un estrany home se li acostava i li donava uns números. Des de llavors, la dona va jugar aquests mateixos números, combinant-los entre si, i estava convençuda que en algun moment aconseguiria guanyar la loteria. I així ha estat, ja que el 2 de maig passat va comprar dues butlletes del Bonus Match 5, una loteria que es ven allà als Estats Units, i va guanyar un premi total amb els dos números, amb les dues butlletes, perdó, un premi de 101.600 dòlars. Una pasta. D'altres casos similars, sí, n'hi ha hagut, només que aquest nou cas demostra que somiar amb números de loteria específics és doncs, molt més que simple simbologia. Els més escèptics ens diuen que es tracta de casualitat, que els nombres, que els nostres somnis són la forma en què la nostra ment es filtra a través de la informació que hem recopilat durant el dia. A més, els somnis són importants en la retenció dels records, per tant, és probable que quan algú somia amb números de loteria específics, en realitat no està somiant amb nombres reals. Més aviat, segurament estan relacionats amb successos ocorreguts al llarg del dia. Això és el que diuen, doncs bé, els científics més científics de la ciència. I potser sí que és així, que en la majoria dels casos, però, acabem de dir que hi ha hagut d'altres casos, hi ha hagut nombroses persones que han somiat en guanyar la loteria, persones que van guanyar grans premis i, per exemple, un dels més coneguts, dels casos més coneguts, va ser el d'un cambrer que treballava en un restaurant turc a York, al Regne Unit, no a Nova York, sinó a York, a la ciutat de York, al Regne Unit, quan una nit va somiar doncs, que guanyava la loteria dels Euromilions i l'endemà patapam, casualment va guanyar 1 milió d'euros, que és un pastizal impressionant. Encara que tot va acabar amb una disputa legal, perquè sembla ser que el seu cap li reclamava la meitat del premi, perquè era un número compartit, bueno, doncs finalment va haver de pagar la meitat al seu cap i es va quedar doncs, la suma de 500.000 euros, que déu-n'hi-do, no està gens malament, eh? Per tant, recomanació, si somieu amb algun número, compreu loteria, si us plau. I si quan compreu la loteria us en recordeu de mi perquè vaig llegir aquesta notícia, doncs una petita part, doncs, bueno, no estaria malament. I seguim amb una altra d'extraterrestres. Sí, perquè hi ha científics que confirmen que el descobriment de la vida extraterrestre intel·ligent és imminent. Sembla que, segons una part de la comunitat científica, estaríem a les portes de saber realment quina seria la reacció de la població davant de la descoberta de vida extraterrestre intel·ligent, ja que aquesta part de la comunitat científica ha confirmat que el descobriment de vida extraterrestre és inevitable i imminent. Hi ha molta gent que creu que si arribés aquesta notícia de cop i volta, doncs entraríem en un caos absolut de la societat, la por doncs, correria pels carrers i la gent cridaria i seria un caos absolut. En canvi, hi ha una altra part de la nostra comunitat, de la nostra societat, que creu que no, que els extraterrestres venen en son de pau i que són com una mena de hippies intergalàctics que venen a oferir-nos el seu coneixement. En fi, sigui quina sigui doncs, la sortida o de l'entitat extraterrestre que arriba al nostre planeta, la comunitat científica diu que és inevitable i imminent. Segons el Cathal D. O'Connell, un investigador de la Universitat de Melbourne, a Austràlia, ha revelat que el descobriment de la vida extraterrestre és inevitable i imminent. Ha esmentat que diversos descobriments en les últimes dècades han fet que les possibilitats de l'existència de vida extraterrestre siguin més realistes. El senyor O'Connell està convençut que les condicions perfectes per a la vida podrien duplicar-se en algun lloc d'aquest univers. Segons les seves paraules, la vida extraterrestre, aquesta ensopegada familiar de ciència-ficció, aquesta fantasia kitsch, aquest malson de CGI, s'ha convertit en una qüestió de discussió seriosa, un factor de risc, un escenari real. Això ho ha escrit el senyor O'Connell a la plataforma de divulgació The Conversation. Segons diu ell textualment, perquè seguint una sèrie de descobriments importants de les dues últimes dècades, la idea de vida extraterrestre no és tan inversemblant com solia semblar. El descobriment ara sembla inevitable i possiblement imminent. En el seu escrit, O'Connell ha revelat que els astrònoms han catalogat milers de planetes que orbiten al voltant de diverses estrelles i, curiosament, molts d'ells tenen la seva posició a la zona habitable on les temperatures són prou suaus com perquè hi hagi aigua líquida a la superfície. O'Connell creu que podria haver fins i tot un planeta similar a la Terra en òrbita al voltant de la galàxia propera a Centauri, l'estrella veïna més propera al sistema solar. L'estrella veïna més propera al sistema solar. Tot i així, sempre hem cregut que les condicions perquè hi hagi vida en un planeta han de ser iguals o semblants a les del planeta Terra, i O'Connell revela que la vida és capaç de sobreviure fins i tot en entorns que poden semblar difícils per als humans. Segons l'investigador de la Universitat de Melbourne, es pot trobar vida en un llac d'àcid sulfúric, per exemple, dins de barrils de deixalles nuclears, a l'aigua sobreescalfada a 122 graus centígrads i a les terres estèrils de l'Antàrtida. investigador també afegeix que Mart va ser una vegada un lloc perfecte per albergar vida. Ell creu que la presència de metà a l'atmosfera marciana podria ser una prova de la presència de vida extraterrestre allà. Coincidint doncs, amb aquestes declaracions, la teoria d'Avi Love, director del Departament d'Astronomia de Harvard i un dels assessors del projecte Breakthrough LISTEN, que a principis d'aquest any va assegurar que hi ha naus extraterrestres entre nosaltres, incloent una o més a prop de Júpiter. Qui sap, potser els extraterrestres portin temps entre nosaltres i s'estiguin preparant per a una invasió silenciosa. Ja és només qüestió de temps saber el que passarà. Si us sembla bé, anem a escoltar un altre cop els Electric Prunes, amb el seu primer disc, Electric Prunes. I aquest tema que sentirem ara va rebre el nom en el seu moment de Get Me to the World on Time, sí? Get Me to the World on Time, Electric Prunes. Endavant!
So bad, can't light my cigarette. You start walking toward me and my cool comes all undone. If I could get my feet to move, I turn around and run. My pulse is beating faster and I'm heading for disaster. Here I go, higher, higher, here I go. Starts in acting strange. You shake up all my hormones. You put me through a change. This chemical reaction isn't easy to define. You drive me to distraction. You disturb my peace of mind. You got me spinning like a top now, and I don't know how to stop now. Is this what love's all about? Lately I feel so without. Wild sensations, sweet frustrations. You get me going and there's no slowing me down. Here I go, oh, here I go, oh, oh, here I go, oh,
seguim. Això és Temps Ombrívol. Recorda, aquí a Canal 20 Ràdio, jo sóc el Dani Castillo i està sentint la nostra secció L'actualitat fa por.
Oh, how your bubble's gonna burst when you meet another nurse. She'll be driving in a hearse.
I seguim amb els somnis que avui no ens deixen, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do com està l'actualitat amb el tema dels extraterrestres i els avitaments de platets voladors. I seguim perquè hi ha una gravació sorprenent d'un ovni sobre un llac d'Austràlia, en aquest cas una dona que ha gravat el que sembla ser un ovni sobre un llac. La Jacqueline Raystreak de Cairns estava treballant en una casa de vacances quan ella i el seu company van observar un estrany objecte fosc sobrevolant el llac Barrin, a l'extrem nord de Queensland, la setmana passada. Un vídeo gravat amb el seu smartphone mostra una figura fosca en forma d'una línia corba que surt entre el que sembla ser el fum d'un petit foc al capvespre. Segons les paraules de Jacqueline, en aquell moment va dir: "Què merda és això?" I el seu fill li va respondre: "No tinc ni idea, mama, però això em sembla un plat volador. S'està fent llarg, mira-ho!" A les imatges es pot veure amb tota claretat l'objecte flotant immòbil sobre la mateixa zona durant la major part del vídeo abans de desaparèixer del tot. Es desconeix la procedència del fum, però tot sembla indicar que podria ser un incendi provocat per la crema d'herbes. Raystreak estava convençuda que es tractava d'un albirament ovni o d'algun altre fenomen estrany i va continuar gravant l'objecte. Segons les seves paraules, en general, diu: "Quan grava alguna cosa amb el telèfon, el vídeo sol desaparèixer, així que en aquest cas s'assegurarà que romangui en el seu telèfon." La dona estava tan entusiasmada pel que va veure que fins i tot es va atrevir amb l'especulació. Assegura que podria tractar-se doncs d'algun portal utilitzat pels somnis per ser teletransportats cap a l'espai. Diu ella textualment: "Semblava una nau, però òbviament tenia algun tipus de tecnologia diferent que no hem vist, o algun tipus de fenomen que sigui doncs un portal o un objecte d'entrada que permet que les naus més petites es fusionin i siguin transportades d'una banda a una altra." Doncs és l'explicació que ella va voler donar al fenomen. Tot i que els més escèptics van assegurar que més aviat eren partícules pesades, condensades, fent que s'assemblin a un ovni. També van assenyalar que no deixa de ser estrany que la dona sàpiga tanta informació sobre els ovnis, descartant així que es tracti d'una trobada casual. Bé, aquest albirament, no sé vosaltres, però demostra que doncs, bueno, el tema dels ovnis que es veuen al cel no passa només als Estats Units, sinó que en altres parts del món també, i la veritat és que són a tot arreu, i per tant poden aparèixer quan menys tu esperis. Potser a la teva finestra. I mireu que porto ara. Un altre cop la comunitat científica no troba explicació per un fenomen que podria ser natural o no. Científics no poden explicar l'aparició de quatre anells molt brillants al voltant del Sol al Canadà.
El mes passat, els habitants de l'illa Manitoulin, al Canadà, van gaudir d'una impressionant posta de sol, però una dona canadenca anomenada Christine McNaughton va veure alguna cosa fora del comú i va decidir prendre algunes fotografies. A les imatges es veu el sol, envoltat per quatre anells vermellosos, mentre il·lumina el cel de tota la zona. Atès que es tractava d'una cosa que mai s'havia vist abans, doncs va decidir publicar les instantànies al seu compte de Twitter perquè algú pogués oferir-li una explicació. Segons paraules de la mateixa McMaughton, en la descripció que acompanyava les imatges, deia: "Nois, feu una ullada a la posta de sol", convidant a la gent, doncs, que comentés una miqueta la imatge que havia pres amb la seva fotografia. El que no esperava McNaughton és que la seva imatge es viralitzés a les xarxes socials i molt menys que tant ufòlegs com teòrics de la conspiració oferissin les seves pròpies teories i explicacions. El popular investigador independent Scotty Waring va explicar que l'estrany fenomen podria haver estat possible per diversos factors, principalment per extraterrestres que van provocar una font d'energia al llac. Waring va afegir que podria ser un gegantí ovni ocult sota l'aigua durant la posta de sol. També va descartar la possibilitat que fos una aurora boreal, ja que no és un fenomen comú a la zona. Es va basar en el fet que, si bé l'illa Manitoulin es troba al nord a Ontario, el sol no es posa al nord, recordant que els grans llacs es troben a l'oest de l'illa. En aquesta ocasió, els científics s'han quedat desconcertats per l'estrany fenomen i encara no han trobat una explicació lògica i racional. Han suggerit que probablement, els anells siguin halos de sol, que són creats per núvols finets, núvols dels coneguts com cirrus. Segons el portal web científic Earth Sky, aquests núvols contenen milions de petits cristalls de gel. Els halos que es veuen són causats tant per la refracció com per la divisió de la llum i també pel reflex o centelleig de llum d'aquests cristalls de gel. Els vidres han d'estar orientats i posicionats exactament pel que fa a l'ull, perquè l'halo aparegui. És a dir, que depèn molt també del nostre ull, de la posició corporal nostra i de la posició de la nostra mirada, diguem-ho així. Sí, aquesta explicació seria vàlida, tret que la imatge de Christine McNaughton no és res que surti del seu iris, sinó que és una imatge presa per un aparell. Va captar el que estava passant en aquell moment, de manera que, sigui el que sigui, estava molt, molt present justament en el moment de fer la fotografia. Estem parlant d'un ovni amagat sota l'aigua? Estem parlant d'una explosió energètica causada per entitats extraterrestres? No ho sabrem. El que sí que sabrem és doncs que estem escoltant un megagrup avui, The Electric Prunes, i que anem a sentir un altre dels temes del seu primer àlbum, que porta el mateix nom que la banda, The Electric Prunes. En aquest cas, el tema que porta per nom Soul to the Highest Bleeder. Electric Prunes, endavant! Sign light in her eyes, diamond buckles on her little shoes.
Desconegut i ranci. Una peli de por. I entrem en la recta final del nostre programa Temps Ombrívol. Estàs en companyia del Dani Castillo aquí a Canal 20 Ràdio. I aquesta recta final amb la nostra secció de cinema Desconegut i ranci, una peli de por. I avui dedicarem aquesta secció a una pel·lícula dels anys 70, una pel·lícula que a mi em va fer molt de llullo. Something's under the bed, now it's out in the hills, there's a big black coat. Quan la vaig veure per primer cop, doncs és allò que acaba la pel·lícula i estan al llit. Encara ets jovenet i ho passes malament. Una pel·lícula titulada en el seu idioma original The Changeling. I va ser aquí doncs canviada de nom, li van posar el títol Al final de l'escala. A l'Argentina L'impostor i a Mèxic L'intermediari del diable. Imagineu-vos el percal. Però ens quedarem amb el títol d'aquí, Al final de l'escala, Al final de l'escalera. Una pel·lícula canadenca dirigida per Peter Medak. Al final de l'escala, doncs, una d'aquelles pel·lícules mítiques dels anys 70, recordeu aquella dècada en la qual doncs, hi havien pel·lícules amb imatges que realment van impactar moltíssim al públic, com pel·lículons com L'exorcista, que potser dedicarem algun dia doncs, a aquesta secció a la pel·lícula L'exorcista. Aquí teniu un trosset de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Al final de l'escala, Al final de l'escalera, de Changeling. Com he dit, una pel·lícula canadenca dirigida per Peter Medak i protagonitzada per George C. Scott. Recordeu, el prota de General Patton, li van donar un Oscar i ell no el va voler. No el va voler perquè estava absolutament en desacord amb la indústria de Hollywood i era un rebel. Doncs bé, George C. Scott interpreta a John Russell,
un destacat compositor i professor de música, doncs que, malauradament, perd la seva dona i la seva filla en un tràgic accident. Per tal de recuperar-se, abandona la seva residència i accepta un lloc acadèmic a Seattle, en una fundació que posseix, entre altres, la propietat sobre una vella mansió que ha estat desocupada durant llargs anys, amb la condició d'utilitzar-la com a espai de pràctica professional per als alumnes, a més d'habitatge. I a la casa, la presència de John i la seva història escabrosa sembla despertar la manifestació gradual d'una presència subtil que comença a descobrir-se amb diminuts incidents. Així, aquestes manifestacions comencen a presentar-se sota la forma d'estranys esdeveniments que semblen indicar-li que alguna cosa que a ell li és intangible vol revelar-li un secret. I aquí una de les escenes aterridores de la pel·lícula és quan una piloteta cau fent bots per l'escala i ell la veu. Veu com aquesta pilota està llançada per algú, però és algú que no es pot veure. A base d'investigar obsessivament sobre el passat, Russell descobreix el rastre d'alguna cosa terrorífica, un fet de sang que ha estat ocult fins al moment en què ell el descobreix durant gairebé 7 dècades. 7 dècades, diguem-ho així, d'angoixa a la casa. L'assassinat del petit Joseph Carmichael, hereu únic i directe de l'enorme fortuna del seu avi matern, un crim comès pel seu propi pare. Mai va ser descobert fins que John Russell, enmig del seu dol interior, es fa càrrec de desvetllar el misteri, incloent una sessió d'espiritisme en què es revela tota la veritat amb excel·lent rigorositat en els passos de psicografia, gravació de psicofonies, instrumental de canalització, que arribarà fins i tot fins a un senador dels Estats Units. Torno a dir, si mireu la pel·lícula, fixeu-vos sobretot en les escenes en les quals es fan la psicografia, la sessió d'espiritisme, la gravació de psicofonies i tota la utilització instrumental de canalització dels esperits al nostre món, al món dels vius, perquè el rigor és absolut. Suspens, misteri, terror i un excel·lent repartiment fan que aquesta pel·lícula, un dels clàssics de cinema de terror dels anys 70, torno a dir, que encara avui doncs, faci tremolar o faci suar, no? Com es diu, la gota grossa quan un la veu. Cal destacar especialment, cal considerar, excepte als minuts finals, l'absència d'efectes especials. La graduació delicada del tema de tota la història paranormal fa sucumbir a l'espectador en la trama, així com les vistes urbanes d'una ciutat com Seattle a escala humana a finals dels anys 70. Una pel·lícula molt, molt, molt recomanable, si us plau, l'heu de veure, al final de l'escala. Si us sembla bé, anem a agafar el final del programa amb una miqueta més d'Electric Prunes, sí? Doncs Electric Prunes Bangles, aquest tema que es titula Bangles del seu primer disc d'Electric Prunes. Endavant!
The mirror shows you what to do. Ooh.
Bangles, brutal, d'Electric Prunes. Quin grup que he portat avui, eh? Brutal, brutal. El rock psicodèlic dels anys 60 que ens transporta a un món màgic com el nostre programa. Llàstima que s'hagi acabat. I fins aquí hem arribat. Això ha estat Temps Ombrívol, un servidor Dani Castillo que us ha fet companyia com cada dilluns d'11 a 12 de la nit. Això sí, si esteu sentint la repetició dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda aquí a Canal 20 Ràdio Temps Ombrívol. I espero i desitjo que les nostres notícies us portin malsons al llarg de la setmana. Abraçades, petonets, ha estat un plaer fer-vos companyia i, si us plau, torneu la setmana vinent. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. Oh.